espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Des que fa 10 anys Aigües de Barcelona va apostar per un nou model de gestió del cicle de l'aigua, han passat moltes coses, entre d'altres, que va aconseguir la primera certificació ISO 22000 de qualitat alimentària del sector a Espanya.
L'aigua i tu.
És evident la importància que té el fet que tots plegats vetllem dia a dia per millorar la qualitat de l'aigua. Aquest és un objectiu que no hauríem de perdre mai de vista. Per Aigües de Barcelona, aquesta és una prioritat de les més importants. Per això no només es treballa amb els nivells de seguretat més elevats, sinó inclús per damunt del que estableix la normativa. La certificació ISO garanteix que l'aigua que se subministra a la població disposa del màxim estàndard de seguretat, tot vetllant per la qualitat durant tot el procés de transport i distribució. Aquesta és una garantia per a la població que pot dormir tranquil·la, sabent que la qualitat de l'aigua que rep a casa, també per beure o per cuinar, està assegurada.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat, un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
De l'11 al 29 de març arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival de Jazz Terrassa. Concerts internacionals d'alta volada i l'escena catalana a diferents escenaris. Més de 70 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui parlem de neurociència.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salutacions per tothom. Com cada dimarts, a 5:45 i fins les 6, engeguem el programa dedicat a la neurociència, un espai de temps creat per conèixer malalties de la ment i veure com es realitza el seu tractament i la seva rehabilitació. 30 minuts pensats i dedicats a les persones que poden necessitar ajut neurològic. Veurem consells, eines, exercicis i tècniques per evitar o alentir la pèrdua de la memòria. Tot això serà a Parlem de Neurociència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Toni Huguet, a la direcció i patrocini, en Josep López. Josep, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep López, i qui us parla, Marc Rius. She is my... Abans de començar, com sempre, escoltem un consell.
És bàsic i necessari realitzar alguna activitat física freqüentment i mantenir un pes saludable. L'exercici realitzat de manera periòdica pot ajudar a reforçar el sistema immunològic i a controlar la pressió arterial, així com a millorar el funcionament del cervell. D'aquesta banda, podríem dir que el control de pes pot reduir els processos inflamatoris del cos i evitar que es desenvolupi un altre tipus de malalties.
Avui, com cada dimarts, parlarem amb l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center. Coneixerem com fer rehabilitació de la ment. Per què mantenir una bona memòria? Comptem amb cada programa amb el senyor Josep López, que és gerontòleg, expert en neurociència i director i patrocinador d'aquest programa. Endavant, Josep, com vulguis.
Hola, bona tarda a tothom. Bona avui he organitzat una reunió que tenia ganes de fer, Marc.
Sí? Sí. Ja he vist que el venís vingut amb ganes.
Amb ganes.
Sempre hi vens, però avui encara més.
I amb molta gent, com vius.
I tant.
Com veus. Avui tenim el Francesc Joan, la Isabel Parés i l'Artemi Tarragó. Tots tres són persones que han viscut i viuen l'ictus. És un terme que ens...
M'agrada això d'han viscut. No, sí. No han patit, han
no,
viscut.
No. Jo des de que van tenir l'entrevista la setmana passada amb l'Assumpció, ja m'he quedat amb aquest terme. Doncs tots tres han viscut i viuen l'ictus, però de maneres diferents. El Francesc l'ha viscut i ho viu com a persona que ho viu en primera persona.
Clar.
I l'Artemi i l'Isabel són familiars. La Isabel és la dona del Francesc i l'Artemi és el marit de... com se diu la teva dona?
Regina Joanos.
De la Regina, correcte. Com era la vostra vida abans de patir l'accident cerebrovascular? Comencem per el Francesc, que ho ha patit en primera persona.
Mira, jo tota la vida, la meva vida laboral, la vaig desenvolupar a la banca. Primer al Banc de Londres, després passar a la Caixa, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. I era una vida superactiva, molt estressant, i el dia a dia, cada dia, o sigui, era molt dur. Ara, un cop ja jo estava dintre immers amb aquesta voràgine que cada dia d'això no me'n donava ni compte. Però cada dia anava pujant a l'estrès de la feina i sense donar-me'n jo compte. Vaig arribar al moment de la jubilació i em vaig jubilar. Però per costum meva i ja de tota la vida vaig començar a agafar coses i més coses i més coses. Hasta que vaig tornar a tindre un estrès tremendo. La meva senyora, la Isabel, que no tinc paraules per agrair-li, em deia, frena, frena. Però jo em pensava que frenava, però què va? Anava llançat.
O sigui, més coses. Treballaves més que quan estaves treballant, perquè quan treballaves tenies una rutina marcada.
Exacte.
I un cop vas deixar de treballar,
exacte,
vas començar a plenar la teva agenda perquè pensaves que s'acabava el món i que tenies molt temps per fer de tot, no?
Correcte, correcte.
Sí.
I fins que ella m'ho deia i em anava avisant, jo anava agafant activitats i anava agafant activitats, fins que un dia al dematí, als 71 anys, em van intentar despertar i jo no em despertava.
Com vas viure això, Isabel?
Amb molta angoixa. Molta angoixa.
Recordes el moment?
Sí, el tinc present. És una cosa que no se t'oblida. Volguer-lo despertar i que ell no responia, que ell feia sorolls amb la boca i jo deia això és un ictus. Sí, vaig tenir clar que era un ictus. I clar, a l'hora que el vaig despertar, a les 8, tenia que portar la meva filla a rehabilitació perquè l'acabaven d'operar d'un nòdul de Norton i un desgarro plantal.
Sempre s'ajunta tot.
Sí, s'ajunta tot, home, clar que sí. I ho vaig viure, la veritat, amb angoixa, però sapiguent en tot moment, en moment, el que era. El que passa, clar.
Ho sabies perquè m'has dit que tu t'havies dedicat a la sanitat.
Sí, vaig treballar a la rama de la sanitat. I
coneixies els signes, els símptomes que tenen.
Exactament.
Afortunadament, pel Francesc.
Afortunadament, sí, però bueno, a vegades no val massa el que tu sàpigues el que pot ser, perquè t'enfrontes a moltes coses que no estan a la teva mà poder fer i desfer. Però sí, amb molta angoixa, molta angoixa.
Llavors vas despertar. I quan vas despertar, què vas viure?
Jo vaig despertar al clínic. em vaig despertar al clínic, però després, em van, al cap del temps, em van explicar que havia estat a Manso, m'havien portat a Manso amb una ambulància i de Manso m'havien derivat al clínic. Allà vaig estar a urgències no sé quant temps, perquè per mi el temps ja no compta. Mm-hmm. El temps ja no compta.
Segurament per l'Isabel sigui comptat.
Sí, segur, segur, perquè jo li veia la cara i estava a urgències i estava esperant, o sigui, al dematí i a la nit em venien a veure. Que em deien que era la nit, perquè jo tot, per mi tot era igual. Dia i nit era aquella mitja llum i d'això. Però jo, cada cop que ella venia, se m'obria el món.
Sortia el sol.
Exactament, vostè ho ha dit. I llavors vaig estar allà un temps, no recordo quan, i em van arribar cap al Pere Virgili. Vaig anar allà, em van fer un tractament, me'n recordo que anava, o sigui, vaig estar un mes i pico, ja dic. I llavors, a partir del Pere Virgili, ja va ser el mes d'agost, i em van dir, noi, te'n vas cap a casa. Són les paraules que he sentit amb més agrat d'aquesta vida. Clar. Perdoneu, I vaig plorar perquè tornar a casa no esperava tornar, la veritat, perquè jo m'havia vist al clínic i havia vist, els havia vist a tothom i no donaven un duro per mi. Dic un duro en aquell temps. Bé, llavors vaig arribar a casa, em van portar amb una ambulància, un altre senyor el van deixar abans també amb un viatge d'això. Quan vaig arribar a casa vaig fer un petó a les parets. A partir de llavors, que per mi va ser un moment extraordinari de benestar, va començar la creu per la meva senyora Isabel. Per què?
La Regina, el cas de Regina va ser absolutament diferent.
Totalment diferent.
Tu com vas viure l'experiència? Perquè l'ictus de la Regina va ser un ictus hemorràgic.
Posterior. Va ser una hemorràgia, es va rebentar l'artèria mitja cerebral, i arribo a casa i me la trobo de genolls a terra i el cap sobre el llit. I diu, crida una ambulància, que algo se m'ha trencat al cap.
També, en aquest cas, té la sort de que...
Ella és llevadora, és infermera, també.
I tu també.
I jo també soc infermer.
T'havies dedicat.
Sí. I aquí el problema va ser quan truquem a l'ambulància, ve el metge, diu, això ha sigut una pujada de tensió. Dic, no, això no és una pujada de tensió.
Això t'ho diu el metge quan arriba a casa.
Sí, perquè li pren la tensió, diu, això ha digut ser una pujada momentània i tal. Dic, no, vaig arribar a la conclusió que si s'hagués desmaiat, poder que ha sigut més efectiu pel metge de veure que aquí hi ha alguna cosa més. Però com que no va perdre el coneixement, no donaven crèdit al metge de que pogués tractar-se d'una hemorràgia. I, bueno, ens van portar, al final, parlant, ens van portar al Sagrat Cor, i al Sagrat Cor seguien també...
Però el Sagrat Cor no està al circuit del codi ictus.
No, però és que com que el metge ja no es creia que fos ictus, i no ho era, perquè era una hemorràgia cerebral, l'ictus va vindre posterior a la intervenció quirúrgica. Quan ja van cosir l'artèria, llavors va ser que al cap de 8 hores de la intervenció va ser quan es va produir l'ictus. Però, clar, hi ha vegades que amb aquesta hemorràgia, si això no ho arreglem, poder hagués durat 24 o 48 hores i és que és mort, perquè, clar, vam tindre la sort que aquella hemorràgia per si sol va deixar de sortir la sang. Uh-huh. I es va parar. I bueno, allà al Sagrat Cor, després de 4 paraules que vam tindre amb el metge, vam fer un TAC i sí, vam veure que es tractava d'una hemorràgia superacnoidea i que ja em van dir, diu, no, diu, ja estem esperant una ambulància medicalitzada per portar-lo ràpidament cap al clínic i...
I es va activar el codi.
I es va activar el codi. Però, clar, vam perdre un temps...
Bàsic, la recuperació.
Per incredulitat dels metges que ens van atendre en primera instància.
Perquè tu te'n recordes, Marc, que ja hem parlat moltes vegades de que el temps en ictus és bàsic. Les lesions posteriors sempre depenen del temps.
Clar.
I te'n recordes, Artemi, de la cara al despertar de la Regina? La primera vegada que va despertar després de l'ictus i que li van vindre, li van lligar l'artèria... Te'n recordes aquella cara?
Després de l'ictus, el record que tinc és un paper que encara guardo, perquè és allò de que anem en compte quan parlem davant dels malalts, perquè hi senten, encara que no parlin,
Ho teniu, perquè, ho tens clar, eh?
Home, claríssim. Imagina't, estem parlant el metge, les dues filles i jo. I el metge ens diu, està pujant la pressió del líquid cefalorraquidi, i aquí això no en tenim prova amb la vàlvula que hi ha.
Vam posar una vàlvula.
Sí, vale. Sí, sí, externa, de moment. I clar, vam dir, diu, és que si això segueix així, haurem de fer la intervenció de separar parietal i potser també algun frontal o alguna cosa, perquè és que si s'està inflamant el cervell, no té per on enxamplar-se al tindre els ossos. I mentre parlàvem això, la Regina amb la mà dreta, amb els ulls tancats, fa així. Aquest moviment, que no em veieu perquè això és la ràdio, però
sí, estava bellugant els dits.
Estic bellugant els dits, sí. Dient, apropa't a mi. I em diu, paper i llapis. El metge també va sentir, ens vam mirar, que vam dir, això és molt estrany. Li donem paper i llapis, i sense mirar, ella va apuntar una lletra que, perquè vam veure que era lletra seva, ara estic fotudeta, però em recuperaré. Us estimo. Carai. Guardo el paper, o sigui, a la prova.
Déu-n'hi-do, carai.
Doncs sí, queda,
I aquesta va ser que sent, la primera reacció que de quan ella, després de l'ictus, el primer que va fer.
Sí, sí.
El primer que va fer.
Com era la relació amb la seva família, l'entorn social? Tenia una relació positiva i estable, Francesc?
Bueno, jo, quan estàvem actiu, la relació amb la família era positiva, era estable, però era molt limitada. O sigui, amb això vull dir que la meva vida era completament diferent. I estava jo... en aquell moment només hi havia la feina que a mi m'absorbia les 24 hores del dia. Tenia la sort de que la meva senyora, la Isabel, m'acompanyava, però, clar, vull dir, ella també tenia necessitat una sèrie de coses. I jo, ja dic, jo estava absort completament per la feina. I això era dia a dia. Em vaig jubilar. Però la cosa no va canviar tampoc massa.
Però potser va formar part del síndrome postjubilat?
També, pot ser.
Que tu te vas planar l'agenda i vas...
Sí, sí, sí.
Exacte.
Vas pensar que ja que per ser útil t'havies de planar sí. coses, que tenies una llista interminable de coses
sí.
a fer?
Sí, sí, jo tenia una llista i la primera era... O sigui, tota la vida que he viatjat, però quan em vaig jubilar, em va agafar i ell em va acompanyar.
La bandera dels viatges.
Com el Capri, hem de viatjar.
Hem de viatjar, exactament. I escolta, vam córrer pràcticament tota Europa. Molt bé, vull dir, me'n recordo de molts llocs. I llavors, sobrava temps. L'empleava amb tal cosa, amb tal altra, d'això. Vaig agafar el teatre. Vaig agafar més activitats. I més activitats. I ara, anglès, i ara, no ho sé, una barbaritat de coses que ara ja dic, ara ni hablar. Però les vaig agafar, hasta que vaig... Em va agafar l'ictus. Ja dic, però jo volia, perquè la vida real, jo pensava que el dia té 24 hores i s'havien d'omplir les 24 hores. I evidentment s'han d'omplir, però també s'ha descansat.
L'han d'omplir en vida.
Exactament.
I totes les hores, no totes les hores han d'omplir fent coses.
Ell la tenia plena, però de feina.
Exacte, perquè fer coses també és relaxar-se.
Clar que sí.
També és meditar, també és dedicar-se, també és respirar. Ens oblidem de respirar.
Pues sí.
Allà a Memory fan coses, també.
Sí. I cada vegada més basem les nostres teràpies físiques en la respiració, perquè hem deduït que sumem més en la respiració, i respirant, i fent diferents tècniques de respiració, que no són invasives, que no són medicamentoses, que no són fisiològiques visualment, però originen canvis importantíssims. De fet, portaré un convidat que ens parlin dels canvis fisiològics que originen la respiració.
És que es veu que
és que ens oblidem de respirar.
És que respirem malament, també.
Sí.
La major part de persones respirem malament.
Sí, és veritat.
És bàsic. I a quina edat va tenir va patir l'ictus la Regina?
La Regina, a veure...
Era llevadora, havia sigut llevadora de professió?
Sí. Fem sumes i restes ara. Si en té 67 i en fa 11, doncs els 56, correcte.
Aquí estaven enfrontant-nos, sí, eh? Sí. O sigui, el exercici de memòria del francès, sí,
sí,
va bé, eh?
Sí.
O sigui que estava en actiu.
Sí.
Estava portant vida.
Sí.
Perquè
sí.
Es dedicava a fer
sí, nens. Sí. Bé, de fet, a l'última part ja no estava de llevadora, perquè la vida de llevadora i això de conviure en família té la seva gràcia, perquè ell havia estat també molts anys a Sant Joan de Déu, i un dels problemes és que jo, per feina, viatjava, i potser al mes coincidíem dos diumenges, perquè els altres tenia guàrdia, i va tindre una oportunitat també de sortir i fer de Maria d'empresa, i es va dedicar amb això els últims anys, i estava fent d'infermera d'empresa.
En el cas del Francesc, ell i l'Isabel veuen claríssim els motius que els hi va portar a patir l'ictus. En el cas de la Regina, quin penses tu, a més com a professional, que n'hi havia cap factors, o és d'aquests casos que amb una vida saludable, amb hàbits tranquils, de sobte se li va originar?
No, hàbits tranquils no n'hi havia, perquè si ja viatjava ella se n'havia de fer càrrec de tot i de les filles i tal, però per altra banda també era una malformació congènita d'aquesta artèria cerebral mitja.
I
això va ser que es podia trencar en qualsevol moment, i amb ella li va passar amb aquesta edat.
Has patit un ictus o un dany cerebral? Pateixes Parkinson o la L? Vius amb fatiga crònica o fibromiàlgia? Memory Center, al carrer Rosselló 154 de Barcelona. T'acaben de diagnosticar Alzheimer, però no trobes un lloc on sentir-te a gust per tractar-te? Memory Center és l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, neuroestimulació, teràpia virtual, teràpia sensorial, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, carrer Rosselló 154, 93-532-52-88. Recorda, 93-532-52-88.
Continuem parlant.
Isabel, quines van ser les primeres mesures que vau prendre després de l'accident? Com va ser l'inici de l'abordatge del problema en quant a diagnòstic i tractament?
Jo el que vaig fer, el primer, com que tenia clar el que era, és trucar al 061 i dir-los que hi havia un ictus.
No, em referia més...
Perdona,
a veure, sí, perdona, m'he explicat fatal.
No, segurament que jo no t'hi he entès.
Vale.
Digues.
Un cop van superar aquesta fase...
Vale.
I com parlava la setmana passada amb l'Assumpció, hi ha una tercera fase, que és aquella que ja han fet la primera recuperació, li han tret, en el seu cas, el coàgul, i ja arriba aquella darrera visita en el que el neuròleg li diu, doncs fins aquí, li donem l'alta, però... En quin estat estava? En la primera alta del neuròleg?
Sí, t'entenc.
Com es trobava el Francesc? Hem parlat en off d'això.
T'entenc. A veure, ell continuava, igual, estava amb el tractament que se li havia donat. Jo perduda, perquè, clar, a mi el neuròleg em diu... se l'emporta a casa, jo coneixo el meu marit, sé fins a on pot donar, sé quin és el seu servei, perquè és un goku privilegiat, com sempre he dit, el libro gordo de PTT. I llavors, gràcies a la doctora capçalera i un tríptic que posava Associació Ictus, allà em van salvar del tot. Allà vaig veure les portes obertes. D'allà em van dirigir a Memory Center. I són les dues portes que ens han salvat per mi. A mi, des de l'hora, em van treure un pes de sobre, perquè vaig veure que hi havia una mica més de llum.
Clar.
Que no esperava, perquè totes les portes se'n tancaven i era molt desesperant. I van ser aquestes dues portes les que van...
La teva és la vostra experiència amb l'associació, ha sigut...
Boníssima. I li recomano a tothom, tingui o no tingui, o hagi patit o no hagi patit un ictus.
Sí, perquè és una experiència.
Sí.
I com deia l'Assumpció la setmana passada, són persones que tenen un altre punt de vista, un altre prisma, sí, una altra manera de viure.
Viu la vida d'una altra manera.
Vosaltres la gaudiu, entre cometes.
Sí.
Per què? Perquè esteu dins, però nosaltres, des de fora, veiem com n'hi ha un altre color.
Hi ha una altra vida, però que de totes maneres, aquí, encara que hi ha una altra vida i ens ajudem uns als altres, penso que això s'ha d'estendre bastant més.
I vosaltres, quina va ser aquest punt, el mateix punt?
El mateix punt. Nosaltres vam tindre d'entrada 33 dies al clínic. El neuròleg diu, ara passareu a l'Hospital de l'Esperança.
Vale.
I allà vam estar 33 dies més.
Amb l'Ester.
Amb l'Ester Duarte, uh-huh. Exacte. Llavors, aquí ve el problema.
Ester Duarte és la cap de rehabilitació de l'Hospital de l'Esperança, també amiga nostra i col·laboradora també de l'associació.
I aquí és allà on comença el mal de cap, amb el sentit de que dius, bé, fa 60 dies no bellugava res de la micosa esquerra, però res en absolut, i la doctora Duarte em va dir, diu, no, sortirà amb un bastó caminant. Una mica incrèdul era, ho reconec. I no, va sortir caminant amb un bastó. Ara, el que no m'imaginava és que es trobés una mica incòmoda a casa. I no és que es trobés incòmoda, és que estava insegura.
Clar.
Sí, sí. Per més que jo fos el seu marit i que sapigués que sabia de què anava, no sabia ben bé de què anava. No és el mateix estudiar-ho que viure-ho.
Quina va ser la reacció i la relació amb els fills?
Amb les filles, quan vaig veure que es tractava de que havíem de fer una intervenció i que havia sortit malament i tal, les vaig agafar la mateixa nit, perquè ella estava a cuidats intensius, i vaig dir, mireu, ploreu tot el que tinguéssiu que plorar i teniu 48 hores, però després ja no es plora més, després ho hem de tirar endavant. Aquí, el pitjor que pot tindre una família és que hi hagi algú depressiu.
Clar.
Aquí, llavors, sí que ens enfonsem.
Bon missatge.
Aquí ens podem enfonsar i sí, ho hem de fer l'esforç tots.
Bon missatge.
Però tots, tots estem amb la mateixa, amb la mateixa nau. Si no, farem aigües.
Ictus, Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, fatiga crònica, dany cerebral... Tens limitacions en el teu dia a dia? Inestabilitat al caminar? Disminució de la mobilitat? Poca agilitat i coordinació? O dificultat per memoritzar, estar atent o organitzar-te? Truca al 93 532 52 88 i demana consulta amb els especialistes de Memory Center per una valoració prèvia i un tractament personalitzat per millorar la teva qualitat de vida. Memory Center, neuropsicologia, neurofisioteràpia, teràpia hiperbàrica, realitat virtual, teràpia multisensorial, neuroestimulació, perfeti, logopèdia i la tecnologia d'última generació en un espai especialment reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. Memory Center, 93 532 52 88, Rosselló 154 de Barcelona, bcnmemory.com. Recorda, 93 532 52 88.
Doncs ja estem a la recta final del programa. Marc, penso que tindrem que passar una hora, perquè ja
sí,
és la segona setmana seguida.
Ens quedem curts.
Que em quedo curts, em quedo amb ganes, em quedo amb mil preguntes al tinter.
Venen amb uns convidats tan bons que realment et quedes amb ganes d'escoltar-me.
T'ho dic de tot
cor,
eh? Queden coses, quedes coses a l'aire.
És molt cert.
Escolta, moltíssimes gràcies, Francesc, Isabel...
A vosaltres.
I Artemi. I dona-li una abraçada i un petó molt fort a la Regina.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
Gràcies pels vostres testimonis, perquè són importantíssims i han sigut boníssims. Heu plenat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs fins aquí Parlem de Neurociència. Els donem les gràcies per la seva companyia i els emplacem per dimarts vinent, com sempre, a 2:00 de 6:00 de la tarda. Adéu-siau, adéu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.